Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i set minuts del matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons. Una setmana que està sent de comiats, perquè evidentment és l'última setmana del Sant Cugat a fons i per tant anem tancant carpetes, capítols, seccions, i avui és el torn, ara mateix, de la secció d'Història de Valldoreix, que com sabeu doncs, la fem amb l'historiador Juanjo Cortés. Juanjo, molt bon dia.
Bon dia.
Ja s'està acabant el curs, però feina n'hi ha, eh?
Feina sempre queda i a més s'ha de preveure el curs vinent, no? I les caloretes de l'estiu també, l'estiu s'ha d'aprofitar per fer altres coses que també enriqueixen.
Sí, sobre, mira, ara venim de parlar de coses de l'estiu, però més en clau psicològica, és a dir, com ho hem de fer per aprofitar i està bé a l'estiu i no estressar-nos més del que toca. Parlant d'estiu, quan tirem la vista enrere a Valldoreix, els estius podríem dir que eren especials. La història de Valldoreix en aquesta època de l'any, jo no els he viscut directament, però m'imagino que sí, que tenien alguna cosa especial, sobretot perquè estava relacionat precisament Valldoreix amb els estiuejants, no? Amb la gent que venia a passar aquesta temporada.
Efectivament, allà, així no? És. De fet, una part important de la fesonomia urbanística de Valldoreix prové d'això, dels estiuejants, no? Que són els que han marcat la història del segle XX de Valldoreix. I aquest fenomen començava o tenia una data de sortida, que és la que acabem de celebrar, és la Revetlla de Sant Joan, no? La festa de Sant Joan.
Ah, sí? La gent perquè, venia a Valldoreix ja de...
Per una banda, hi havia que els nanos de les escoles doncs, ja tenien les notes, recollien bones notes o carrasses.
Depenent del que havien fet, sí.
Depenent què, però bueno, tenien les notes, s'acabaven les escoles i les famílies migraven, però moltes migraven amb un transportista que transportava els mobles de Barcelona a Valldoreix. Això era un fenomen bastant habitual
antigament,
sí. Després amb el temps es va anar canviant, no, aquest fenomen, però jo em consta de nombroses famílies que carregaven doncs, mobles, llits i demés, i cap a Valldoreix, a la casa d'estiueig, i l'amoblaven per passar tota una temporada d'estiu que començava d'una data oficial, diguem-ne, amb la data de Sant Joan.
O sigui que la població Valldoreix en aquella època creixia justament a partir...
Creixia exponencialment, clar, jo recordo, jo això sí que ho he viscut, jo vivia a Valldoreix tot l'any i per tant recordo...
Notaves la diferència.
Que al carrer érem tres veïns en tot el carrer, a la Rambla del Jardí, que vivíem tot l'any i a l'estiu eren tres cases que no hi havia ningú a l'estiu de tot el carrer, a banda de solars, que això també és un altre fenomen que també donava molt de joc per l'estiu, sobretot pels nens, perquè els solars abandonats o els descampats que hi havia i ara ja no queden, es jugava a fer cabanes i a fer guerres amb pinyes i bueno, era un espai lúdic més i un espai aprofitat i que s'aprofitava precisament per la nit de Sant Joan també.
Per fer les fogueres.
Per fer les fogueres, un tema que ha desaparegut, perquè tot ha canviat. De fet, a veure, queden pocs solars, queden pocs descampats i abans a qualsevol cantonada trobaves que bueno, el grup de gent d'aquell barri o d'aquell carrer doncs, feien la seva foguera i al voltant d'aquesta foguera s'aplegava doncs, tot el conjunt de veïns dels diversos, no barris, dels diversos grupets de carrers i tal, no? I el que aglutinava una mica tot això, de fet, era la canalla. A veure, el meu carrer, per exemple, la Rambla del Jardí, no és que sigui el paradigma, però poden ser molts, a l'estiu tranquil·lament s'ajuntaven 40 nens al llarg de tot el carrer, i clar, això era una colla impressionant que s'ajuntava també amb altres colles i anàvem fent doncs, això. Era el Valldoreix de l'explosió, de l'alegria dels nens també, i de nens que podien jugar al carrer, cosa que avui en dia ja tampoc passa.
No? Tampoc no hi havia tants cotxes.
No, 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 jo, per exemple, podria dir que per les nits teníem el costum de jugar a pilota, no a futbol, a pilota, a diversos jocs de pilota al mig del carrer, sota una bombeta de 60 watts, no com ara. I quan veies que el carrer no asfaltat, a més, evidentment, i quan veies que venia un cotxe de lluny, ens apartàvem, passava el cotxe, esperàvem que la polseguera baixés una mica, perquè clar, la polseguera que aixecava era important, i continuàvem jugant. Per tant, era la conquesta del carrer per part no només dels nens, sinó també de la gent, perquè la gent, per exemple, per Sant Joan, tenia el costum de fer les revetlles aplegats per carrers, que s'ha de dir, i això també és una cosa que voldria destacar de l'actualitat, que en aquests moments s'està
recuperant
aquesta tradició de fer colles de carrer per celebrar la revetlla de Sant Joan, no? Aquesta passada revetlla ja em consta que hi ha diversos carrers, com el carrer Violetes, entre d'altres, o el Manet Pidal, Manet Pelayo, que han creat, bueno, tenen el costum de demanar permís per ocupar la via pública i fer la revetlla entre tots els veïns.
Això està bé.
És molt maco, això fa poble, i això també recupera una mica una de les tradicions, doncs, que s'havien perdut, no? Durant uns anys ens han tancat molt a casa i recuperar l'espai.
Ens hem tancat a casa i, a més, que també ens hem envoltat de moltes prohibicions, no? Moltes normes...
Cada dia hi ha més normatives que t'ho fan tot molt més difícil a tots els nivells, com per facilitar, doncs, aquest espai públic amb l'ús obert i, bueno, ja vull dir, entre assegurances, permisos, seguros de tota mena, condicions... Bueno, és un drama. Organitzar qualsevol cosa és un drama, no? Si més no, són moltes dificultats.
És evident que l'arribada dels estiuejants donava vida als carrers de Valldoreix, però imagino que també als establiments, no?
Home, d'entrada...
Que si guanyaven, si havien de guanyar la vida.
Mira, ara que parlàvem de normatives, no? Avui dia està molt regulat i molt estipulat tota la venda de petards. Abans tu anaves a qualsevol botiga de queviures de Valldoreix, des dels Maños, al Víctor o a qualsevol altre, al Marroig, i allà podies comprar la botella de xampany. En aquella època era en xampany, no era cava.
Sí, encara no, hi havia la denominació.
Podies comprar la xampany, podies comprar la coca i podies comprar els petards, tot en el mateix lloc, i això era habitual. Avui en dia això és impensable. En una botiga de queviures no pot prendre de manera regular els petards, no? I per tant, una de les primeres coses al voltant d'aquesta revetlla de Sant Joan era això, fer acopiament de petards, i després també els comparties una mica amb els teus col·legues de
la colla,
no? I cadascú comprava el que podia i el que els avis et anaven donant una mica, els pares també et donaven, i compraves, no és com avui en dia hi ha autèntics explosius, no? Però entre tots fèiem un acopiament de petards i, bueno, i conjuntament els anaven tirant. També s'ha de dir que jo he viscut al revés, no? Com a víctima, entre cometes, les bretolades que a vegades també s'arriben a fer amb els petards, no? I recordo fa anys, doncs, que més d'un any ens havien rebentat la bústia, no? I alguns
sí, això
veïns,
també era una pràctica habitual.
Coneguts i públics, són personatges avui dia de la societat santcugatenca, que eren dos germans que, déu-n'hi-do, eren un terror rebentant les bústies amb els petards de Sant Joan, no? I la foguera de Sant Joan tenia un component també molt, molt maco, de molta il·lusió, que era el fet de que els nens s'aplegaven i anaven per les cases
recollint
trastos,
caixes,
clar,
fusta...
Avui en dia tenim les deixalleries. Abans tot tenia un sentit i es guardava tot en un traster o aquestes coses, i aleshores els nens que anaven per les cases, doncs, recollint la cadira que tenia una pota trencada, aquelles fustes que estaven arraconades, aquelles capses de fruites... Bé, tot això, doncs, s'aplegava la tarda del 23 de juny, i per la nit, doncs, fèiem la foguera amb el que havíem aconseguit, no?
Doncs la primera gran festa que marcava l'estiu era la revetlla de Sant Joan. Però és que en aquella època, i ja no només a Valldoreix, jo també ho recordo, a Sant Cugat, anava una revetlla darrere l'altra, i totes se celebraven.
Totes.
Totes. Totes. O sigui, compraves coques i petard per Sant Joan, després per Sant Pere, després per Sant Jaume... Ara ja sí, no, sí. Ara ens hem quedat ara amb, ja
ens
amb
hem Sant
Joan.
Amb Sant Joan i les altres dues. La de Sant Pere ha quedat diluïda amb el tema de la Festa Major, que a Sant Cugat recordo que...
És el copatró.
És el copatró i jo recordo alguna Festa Major per Sant Cugat, per a meitat de l'estiu, no a principis de l'estiu, molt de temps, durant la finals del franquisme, principis de transició, si no recordo malament. Però bueno, la festivitat de Sant Pere, això ara ha quedat, les revelles han quedat diluïdes per la Festa Major de Sant Cugat, no? I la de Sant Jaume també era un altre moment en el qual al mes de juliol doncs hi havia aquestes revelles. Per tant, no hi havia una, hi havia tres, potser sí que la de Sant Jaume i no hi havia la foguera i a la de Sant Pere tampoc, però sí que hi havia tot el component de plegar-se de les coques, dels petards, de tot aquesta, bueno, gaudir comunitàriament doncs, d'aquestes festivitats.
Uh-huh. I què se'n feien? Festes? Els guateques eren propis d'aquell
bueno,
moment?
Una altra variant de l'estiu, i molt propici, no només de l'estiu, també a vegades hi havia al llarg de l'any, no? Però molt propici de l'estiu era l'organització de festes i guateques, depenent de l'època, no? Les guateques són una mica anteriors, però era bastant habitual que en una
en cases
casa...
Particulars.
En cases particulars. Uh-huh. Habitualment. També hi havia hagut guateques organitzats per l'Hotel Rossinyol, per exemple, o pel Club Vall d'Or, o per altres establiments així d'àmbit bueno, semipúblic o més obert a la gent, no? Però era bastant habitual que els joves organitzessin festes o guateques, depenent de l'època, i per organitzar-les, doncs, bueno, també a vegades es recaptaven diners de moltes maneres diverses, no? Una de les maneres que recaptaven diners era amb... que això també ha canviat, el clima ha canviat, i abans, el mes d'agost, era bastant habitual que pel mitjans d'agost,
tempestes.
La setmana hi havia unes tempestes, unes pedregades uh-huh. impressionants, i això també avui en dia sí que n'hi ha algun estiu, però no és habitual. I què produïa aquesta aigua del mes d'agost? Doncs els cargols. I les colles de nens
anaven a buscar
cargols que després venien. I amb això es guanyava uns calerons que servien per anar fent caixa per aquestes festes guateques que s'organitzaven a les cases particulars. També hi havia una altra particularitat d'aquestes festes, i és que cadascú aportava el seu conjunt de discos, né, de vinils, d'últim moment, de més a la moda.
Els guateques eren amb vinil.
Ah, exacte, eren vinil, són d'una altra època, i aportaves els teus discos per pinxar, no? Hi havia sempre algú que punxava els discos que era més especialista en buscar i la combinació entre les mogudes i les lentes,
buscant, les lentes
d'aquella època, però això a la humitat de la nit i aquestes coses, i bueno, hi havia festes molt, molt ben organitzades amb sistemes de so professional o semiprofessional, d'il·luminació tipus discoteca, per tant la cosa va evolucionant.
I amb decoració i tot, eh?
Sí, no, i amb cobrament d'entrada, o sigui que tot això va anar evolucionant i es va anar perfeccionant.
Però, clar, a Valldoreix era l'estiu, era època de festa, allò de una mica de relax, però hi havia qui treballava, no?
Hi havia qui treballava, i una feina que no la feia la gent normal, però que s'encarregava bastant habitual, i a més era bastant notòria, sobretot per la pudor que generava, era el buidar els pous negres. Era bastant habitual que les cases no tinguessin connexió a la xarxa clavegueram, uh-huh. perquè no hi havia una xarxa clavegueram àmplia, i per tant moltes cases tenien pous negres. I amb l'arribada de l'estiu, o al mig de l'estiu, en el moment que estaven els estiuejants, s'aprofitava per cridar una cuba que feia el buidatge d'aquests pous negres. Es notava, quan algun veí feia el buidatge d'aquests pous negres, doncs a l'ambient, les olors
es carregava
i es notava. Per tant, era una de les feines bastant habituals de veure a l'estiu.
Què més?
Hi ha un aspecte fonamental pel comerç valldoreixent que eren les botigues de queviures. Les botigues de queviures sí. A l'estiu, mai millor dit, feien l'agost. Era el moment àlgid en el qual tenien el màxim de clientela. De fet, moltes botigues si anaves un dia d'aquells assenyalats o un diumenge, havies de fer cua per la xarcuteria, havies de fer cua per la part de verdures o fruiteria, i havies de fer cua per pagar. I a vegades les cues sortien de la botiga i déu-n'hi-do, no? I per tant, el volum de gent que generava amb les petites botigues era tremendo, era impressionant. I aquestes botigues obrien tots els dies de la setmana.
Sí, ara sentia que deies diumenge.
Diumenge, això és bastant habitual a Valldoreix, que les botigues de queviures tota la vida han obert els diumenges perquè precisament els diumenges de tot l'any era el moment que més població hi havia, perquè aquests mateixos estiuejants al llarg de l'any el que feien era passar el cap de setmana. Per tant, els diumenges era molt habitual això, que hi hagués una gran aglomeració, i a més era el moment de fer les costellades, de fer els arrossos, les barbacoes a les cases, això, les oloretes de tot aquest menjar fet cap a la migdia.
Aquesta flaire quan arribes de Valldoreix, no?
Arribava al migdia dels diumenges d'estiu, era bastant habitual.
I m'imagino que això també va, diguem, obligar els propietaris d'aquests colmados, d'aquestes botigues de queviure, per donar servei a la demanda que tenien de clients. Imagino que també això creava algun lloc de treball més,
sí,
no?
De manera temporal.
De quina manera es va respondre a tot
els
això?
Els mesos d'estiu, que totes aquestes botigues havien de fer front a aquesta sobredemanda amb empleats, i moltes vegades els empleats eren estudiants mateixos de Valldoreix que s'empleaven en aquests comerços, no? amb l'autoservei Marroig o amb el Víctor o amb els Maños o qualsevol, el Colmado Montserrat, amb els altres colmados de l'època. Era habitual que hi haguessin estudiants, alguns de Valldoreix, i també venia gent a passar tot l'estiu, empleats tot l'estiu, estudiants, que treballaven i es guanyaven uns calerons en aquests mesos d'estiu, no? I a més, no només despatxant a les botigues, sinó que també era bastant habitual fer el repartiment no en furgonetes, primerament, sinó que eren uns carrets que es tiraven els nois i anaven fent el repartiment per les cases, no? Era, clar, has de pensar que Valldoreix, amb la topografia que té, de pujades i baixades, amb un carret ple de comandes que feien les famílies, doncs els nois suaven de valent per portar amb un carret, portant totes aquestes comandes. Per tant, donava també servei a que els joves poguessin tenir l'oportunitat de guanyar uns calés als mesos d'estiu.
I durant l'estiu m'imagino que algú havia de posar els colzes, no?
Home,
si no havia anat bé el curs.
Abans hem dit que al final de curs alguns tenien bones notes i d'altres portaven carbasses, i això s'havia de solucionar, posar remei pels exàmens de setembre.
Això és el que toca.
Hi havia exàmens de setembre, aquestes coses. I per tant també era habitual, i això a les botigues moltes vegades veies
un cartellet.
Cartellets de professors que sí. Donen classes particulars, que era molt habitual, i hi havia moltíssima gent que també es guanyava uns calerons donant classes particulars. De fet, jo mateix i la meva dona recordo algun estiu que ens havien passat des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit parant per dinar tot el dia fent classes particulars, o sigui, pràcticament era com una acadèmia, perquè ens venien a casa i ens passaven tot el dia fent classes particulars. És el que hi havia, no?
O sigui que l'agost, en comptes de fer vacances, fèieu...
Fèiem també...
L'agost, no? També?
Exacte, fèiem l'agost per guanyar uns calerons per després pagar els estudis universitaris.
Jo diria que Valldoreix, també un dels centres neuràlgics en aquesta època de l'any, ara que estem parlant de l'estiu, era la zona de la piscina, o de les piscines.
Les piscines. Hem de pensar que la primera piscina, no ben bé pública, però sí amb un caire públic, és de l'any 1933, que és la piscina que genera la zona esportiva del Marroig, Marroig-Montmany, va generar l'associació de propietaris, i aquell mateix estiu de l'any 33 venia gent de Rubí, de la Floresta, de Sant Cugat, a banyar-se en les piscines de Valldoreix.
Perquè les cases particulars no...
Antigament no era habitual...
Com a molt hi havia alguna bassa.
Exacte. No? Això era l'aspecte que hi havia, una bassa de color verd, Moltes vegades
una mica rústica,
amb granotes, amb les qual, a la qual com a molt li posava una escala i et banyaves.
Sí, perquè era piscina alta, no?
Això, exacte, eren altes. Jo ho he fet, això, en alguna casa d'algun veí que ens convidava a banyar-nos a la bassa. El que passa és que després, amb el temps, la gent va anar generant les seves pròpies piscines particulars. I a Valldoreix hem tingut dues piscines públiques. Per un cantó hem tingut la piscina aquesta que parlava, de la, que estava situada on hi ha el carrer de la piscina, el barri de Montmany, allà en el fons, que va funcionar doncs, això durant l'època de la República i també una mica després de la guerra. I després, amb el primer Ajuntament Democràtic, es va crear una zona esportiva a Valldoreix que tenia les piscines municipals, que es van ser inaugurades durant el Mundial de Futbol de l'any 82.
Mira, quan el Naranjito.
I, exacte, i va venir en aquella festa d'inauguració l'alcalde Maragall, de Barcelona, i juntament amb la piscina de pública hi havia la pista verda, que no era per banyar-se, però sí que era un centre que es va fer servir durant molts estius per organitzar campionats de futbol. Hi havia uns tornejos de futbol al mig de l'estiu que s'organitzaven d'una manera gairebé espontània i diversos grups de gent doncs, feien equips de futbol i feien 24 hores i feien tornejos de futbol a la famosa pista verda. També s'havien organitzat alguns partits de futbol 11 a l'antic camp de futbol que hi havia al Club Esportiu Valldoreix, el que actualment tothom coneix com el club de tennis, que hi havia hagut un camp de futbol reglamentari i en allà també es feien a l'estiu amb una calor impressionant i amb una pols impressionant perquè era de terra, es feien partits de futbol. Però el que va tenir més tradició durant molts anys va ser aquests partits de futbol 7 a la pista verda i aquests campionats, sobretot els de 24 hores.
Sí. Sí, és veritat, eh? M'has fet memòria.
T'he fet memòria. Sí. Suposo que no només a tu, sinó a molta gent, no? I, de fet, hi ha colles d'aquests equips de futbol que encara es van retrobant de tant en tant i les viejas glòries van fent algun partidet aquest de futbol.
Clar, és que era una època en què, és veritat, que s'organitzaven tornejos així amistosos, però, a més, per passar el cap de setmana, vull dir que eren tornejos d'hores, i això es feia a Valldoreix i també a la Floresta. Sí.
Tenen aquesta particularitat, no? I després les cases particulars, hi havia cases particulars que tenien piscina i era bastant habitual que els veïns doncs anessin també a banyar-se, sobretot els nens, no? Els nens i nenes habitualment també anaven a casa quan no tenies piscina a casa teva.
M'imagino que això de la piscina en aquella època és com el qui tenia tele, no? Al començament, a l'arribada de la tele, tinc tele, doncs que vinguin a casa a veure-la.
Fins i tot recordo una família que va posar un tobogan i
quin espectacle, eh?
Per posar el tobogan van fer com una rifa entre els veïns per comprar números per intentar aconseguir més diners per pagar, perquè de fet l'ús al final la feien servir tots, no? I bueno, van sufragar una part del cost d'aquest tobogan amb participacions entre cometes de la resta de veïns.
Doncs la celebració de l'estiu encara es prolongava més amb la festa major. La festa major és al setembre.
No.
O era?
Sí, sí i no. Has de pensar que abans teníem la festa major d'estiu, que era la festa major grossa, la més important. No perquè fos el patró, que el patró és Sant Cebrià...
Però era perquè hi havia els estiuejants.
Perquè hi havia els estiuejants. I associat als estiuejants es va generar l'església d'Assumpció, que com bé sabem és el 15 d'agost, i al voltant del 15 d'agost es feia la festa gran, la festa major gran, amb les grans actuacions, amb festivals infantils, amb carpes que es muntaven, amb de tot, no faltava de res amb aquella festa major. Era la festa major d'estiu, que això també es va canviar amb el primer Ajuntament Democràtic. Jo diria que per l'any 82-83 va tenir lloc la darrera festa major d'estiu i a partir d'aquell moment es va consolidar, es va deixar només la festa major pròpiament, que és la del 16 de setembre, la de Sant Cebrià, que és la que avui en dia celebrem. Però la grossa, la que celebrava a la plaça Maria Sabater, i hi havia actuacions i fins i tot havia vingut a cantar el Serrat, per exemple, un dels estius, no sé si el 74 o el 75 per allà, i altres cantants famosos, no només ell. Per tant, era una festa que tenia molta importància.
Bé, però després de la festa major de setembre, doncs, evidentment, el setembre sempre és un mes
de
una mica...
De traspàs.
Oh, ja comença el col·le, hem de fer el canvi de rutines i totes aquestes històries. Els estiuejants...
Bueno, hi havia alguns que al setembre ja marxaven, en el moment que començaven les escoles, però hi havia una gran tradició, sobretot de les famílies que tenien ja arrels valldoreixenques, de quedar-se fins al 12 d'octubre, fins a la festivitat de l'Aplec de la Salut, que era la data d'encament de la casa d'estiueig, per dir-ho d'alguna manera, i ja traslladaven totalment a Barcelona, no? A la casa de Barcelona. De fet, jo recordo perfectament gent que vivia a Barcelona, que estiuejava a Valldoreix i que al mes de setembre sortien una mica abans perquè anaven cap a l'estació, agafar el tren i anaven cap a l'escola i després tornaven. O sigui, que feien aquesta combinació de viure a Valldoreix fins al mes de, durant la primera la darrera quinzena de setembre i els primers 10-12 dies d'octubre, i en aquell moment ja tancaven la casa, diguem-ne, i només venien algun cap de setmana.
Déu-n'hi-do.
Sí, que el cicle de l'estiu era
quines
molt
bones,
llarg.
Quines
molt
bones
llarg.
Vacances. I tan llarg,
molt
eh?
Molt llarg, molt llarg.
No, estem parlant de...
Des de Sant Joan fins a mitjans d'octubre, o sigui
sí,
que
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, el
un
temps
bon tros,
que durava,
eh?
I a part la il·lusió que feia, no? Sobretot perquè primer que hi havia molta gent, i això...
Això bueno, animava la vila,
era, era molt habitual també les colles de nens en bicicleta, que anaven circulant per tot Valldoreix i anaven de punta a punta, no? I per tant, bé, era espectacular. Era...
15 anys, eh? Quina època.
Tot ha canviat, tot ha canviat, tot es transforma i ens hem d'anar adaptant als nous temps.
Però tot i que canvien les coses, sempre està bé de fer una mirada al passat i recordar com eren les coses
hem
abans.
Hem de saber d'on venim, hem de saber d'on venim, perquè si no perdrem les nostres arrels.
Molt bé, Juanjo, doncs encantats d'haver compartit aquest curs també, el segon, amb tu, coneixent històries de Valldoreix, que per a molts santcugatencs també són compartides.
I tant,
perquè
i tant,
qui
i tant.
No havia anat de nen o de jove a Valldoreix a banyar-se a alguna piscina o alguna bassa d'aquelles, o al Colmado a buscar alguna cosa, o a les piscines de Valldoreix.
També venia molta gent, i tant.
Bé, doncs continuarem compartint històries al curs que ve. Ara, de moment, descansem.
Aprofitarem l'estiu
i les vacances. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Gràcies i bon dia.